Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Només una quarta part de les vulneracions dels drets de les persones amb discapacitat física es denuncia a Catalunya i només se'n resol una de cada 20. Jordi Fortià.
La mobilitat i el transport continuen encapçalant les discriminacions, però per primera vegada s'han comunicat casos de violència sexual a la Federació ECOM, que agrupa persones amb discapacitat física, i avui han presentat el balanç del 2024. Katija Mujica és la coordinadora de l'informe.
És necessari fer aquesta denúncia, és necessari donar a conèixer quines són les situacions, perquè si no es donen conèixer quines situacions, és que és com que no existeix. Com a l'administració no li consta que hi ha aquestes denúncies, és com que aquests casos no existeixen i, per tant, potser li passa a una o dues persones. I pots excusar-te, no? En dir, no, si només m'han arribat 90 de no sé quanta gent, no és tant.
La comunitat educativa denuncia els incompliments del decret d'inclusió 4 anys després que acabés el termini per desplegar-lo.
Aquest és un dels punts de reivindicació de la manifestació unitària convocada per dissabte a Barcelona, que també demana més recursos per fer front a l'augment d'aquest alumnat. Meritxell Jounou és portaveu de les direccions de centres educatius.
Aquest model no està assolint els objectius que es proposava. I, de fet, juny de generar els aprenentatges realment enriquidors per a tothom, sovint trobem que provoca una pèrdua de qualitat educativa i una dificultat en el progrés tant per als alumnes neurotípics com per a aquells amb necessitats educatives especials.
Lula da Silva carrega contra els negacionistes, inclòs Donald Trump, en l'obertura de la COP30, que es celebra fins al 21 de novembre a Belém, al Brasil.
El dirigent brasiler demana als líders invertir més en els països amb menys recursos perquè puguin fer front a l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura global en 1,5 graus l'any 2100. En aquesta línia s'ha expressat aquest matí a la xarxa Olga Alcaraz, directora del grup de governament del canvi climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
És molt important anar aterrant aquests compromisos i anar passant a la fase d'implementació. Fins ara som els països desenvolupats els que estem començant a fer accions. Aquestes accions han de ser més ambicioses i han de ser més esteses, però també cal que aquesta implementació arribi als països menys desenvolupats i que, per tant, puguin fer un desenvolupament ja basat en tecnologies més netes, en energies verdes.
L'ADN d'Anna Echaguibel no coincideix amb les restes trobades al jersei d'Helena Jubany.
La instrucció judicial del crim de la bibliotecària sabadellenca podria tancar-se el 28 de novembre amb la declaració de Santi Laiglesa.
En cultura, el Museu Can Framis de Barcelona presenta una nova col·lecció permanent canviant i afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases.
Amb la incorporació de peces com un Dalí dels anys 50 i la recuperació d'altres obres del fons, la Fundació vol explicar la manera de veure l'art del mecenes. Bernat Puigdollers és el director artístic de l'entitat.
Ell, que no s'havia deixat aconsellar, que no s'havia deixat endur per modes, per tendències, per estils, doncs creiem que la millor manera de continuar era seguint aquest esperit. I per això hem volgut fer un discurs que no fos un discurs academicista, historicista, que ell doncs detestava i rebutjava, sinó que fos la mirada, diguem, d'un flaner, d'algú que té ganes de gaudir de l'art, de gaudir intensament a través de l'observació, de la reflexió.
I en esports, Jordi Cervantes, presentat al Catalunya-Palestina de futbol.
Serà el 18 de novembre, 6:45 de la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La selecció catalana amb futbolistes del Barça, l'Espanyol i el Girona, entre d'altres, vol donar suport a la causa palestina en un enfrontament que ha previsions inicial de primera. Les entrades tenen un preu d'entre 5 i 15 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a accions humanitàries per al poble palestí.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, a les immediates hores i el dimarts, dia de Sant Martí, tindrem una tarda d'estiuet, com toca per l'estadística. Un ambient que aquesta nit sí que serà força fred i, de fet, la temperatura mínima, la nocturna, no variarà respecte a aquest matí de dilluns. Per tant, tornarem a despertar el dimarts amb un ambient ben fresquet, sobretot a les fondalades, no tant a les muntanyes, i també despertarem amb alguna boira a les fondalades de Girona, la Catalunya Central i la Vall del Segre. Boires que s'aniran desfent de seguida, després quedarà un cel, com avui, una mica emblanquinat, núvols completament descafeinats i, per tant, un migdia i una tarda de dimarts completament tranquils. Vent una mica més reforçat als cims del Pirineu i també a la Costa Brava, fent que hi hagi una mica de mala mar a la costa gironina. I sempre amb un ambient que durant la tarda, la del dimarts, acabarà sent molt càlid, fins i tot encara més que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha un accident a la B23, a Sant Joan d'Espí, en arribar cap a la Diagonal, on hi ha un carril tallat i 3 quilòmetres a l'altitud. Però on hi ha més mobilitat aquesta tarda de dilluns és a la part del nord, on tenim, per exemple, encara problemes a la P7 i a la B30 Barberà, en sentit Tarragona especialment, aturades a la C33 i la C58 a Montcada cap a Trinitat, a la C17 a Mollet cap a l'enllaç amb la C59 i en aquesta C59 dos punts de lentitud a Caldes de Montbui i també a Santa Perpètua de Mogoda, on en sentit Caldes hi ha un carril tallat per una avaria. A les rondes aquesta tarda hi ha hagut molta mobilitat, la situació va millorant, però encara hi ha alguns punts d'aturades en sentit Trinitat. Que tingueu bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La mobilitat i el transport són els àmbits on més discriminacions es cometen a persones amb discapacitat física, però només se'n denuncia una quarta part.
La Federació ECOM, entitat de persones amb diversitat funcional, també alerta en el seu informe anual que per primer cop s'han comunicat casos de violència sexual. Només es resol una de cada 20 denúncies. Des de l'entitat s'encoratja tothom que pugui estar afectat a denunciar el seu cas. L'administració pública torna a ser la principal vulneradora dels drets d'aquests ciutadans.
Maite Polo.
Els principals llocs on s'han vulnerat els drets de les persones amb discapacitat física han estat els espais i les instal·lacions públiques, amb un 80% dels casos, des de carrers, places i platges fins a les oficines d'atenció al públic i les estacions o els mitjans de transport públics. A Barcelona encara hi ha estacions de metro no accessibles, com denuncia Maria Girbau, de 39 anys. Treballa a la capital catalana i necessita anar fins a la Garriga, al Vallès Oriental, per tornar a casa seva. Camina amb l'ajuda d'una crossa i ara que l'R3 de Rodalies està en obres, diu que no la deixen pujar als autobusos alternatius perquè no va amb cadira de rodes.
Jo necessito un autocar, com tothom, per anar fins la Garriga i em diuen que no puc fer servir la plataforma perquè no vaig amb cadira de rodes. Però l'alternativa que em posen ells és que agafi un segalés que val 5 euros. Llavors, si Rodalies Catalunya posa un bus d'alternativa al tram que fa ells perquè no el fan accessible per tothom.
El segon dret més vulnerat de les persones amb discapacitat física és el de l'accés. Accessibilitat. 3 de cada 4 vulneracions les comet la Generalitat o bé un ajuntament i la resta l'empresa privada i particulars. 279 persones han fet saber a la Federació ECOM que els seus drets han estat vulnerats l'any 2024, però només s'han denunciat 90 casos i d'aquests tan sols se n'han resolt 2. Per primera vegada, l'entitat ha atès 6 casos de violència sexual i altres de soledat no desitjada entre persones amb discapacitat física o orgànica.
Justament a l'escola, la inclusió continua sent una assignatura pendent. Ho denuncia la comunitat educativa en el quart aniversari d'un incompliment, el del desplegament del decret d'educació inclusiva que va aprovar el Parlament el 2017.
Aquest serà un dels punts de reivindicació de la manifestació unitària d'educació convocada per dissabte a Barcelona.
Carina Bellver.
Si bé l'Associació de Famílies, la FAC, xifra amb més de 325.000 els alumnes amb necessitats especials que encara no disposen dels suports per atendre en igualtat de condicions a la pública, es denuncien que els centres són incapaços, diuen, d'absorbir el creixement exponencial d'aquests estudiants per manca de recursos. I és que, segons dades del govern, en 10 anys el sistema ha passat del 6 al 26% d'alumnat amb dificultats. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat Ustec Estés en declaracions a la xarxa.
Un de cada 3 alumnes necessita atenció especial i això no ha anat acompanyat del recursos i això ha estat una errada.
En paral·lel, els directors de centres reclamen desplegar el decret, que vol dir, diuen, reorganitzar i optimitzar els recursos per assegurar que tots els centres garanteixin educació inclusiva. Meritxell Jounou és la portaveu de les direccions.
Aquest model no està assolint els objectius que es proposava. I, de fet, juny de generar els aprenentatges realment enriquidors per a tothom, sovint trobem que provoca una pèrdua de qualitat educativa i una dificultat en el progrés tant per als alumnes neurotípics com per a que és amb necessitats educatives especials.
La necessitat de desplegar el decret d'inclusiva és una de les reivindicacions de la manifestació unitària que tindrà lloc dissabte a Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa des d'aquesta tarda i fins al 21 de novembre la cimera COP30 a Belém, al Brasil. El president Lula da Silva ha estat l'encarregat d'obrir oficialment la cimera, advertint que és el moment d'imposar una nova derrota als negacionistes, en clara al·lusió al president nord-americà Donald Trump.
El dirigent ha fet una defensa aferrissada dels acords de París just quan es compleixen 10 anys i després que Estats Units, un dels països més contaminants del món, els hagi abandonat de nou amb l'entrada de Donald Trump a la Casa Blanca. Lula da Silva ha proposat 3 fronts. El primer, complir amb els acords ja pactats i garantir el finançament dels països més vulnerables i amb menys recursos. El segon, instar els líders a impulsar un pla per superar la dependència dels combustibles fòssils. En aquest sentit, ha proposat la creació d'un Consell del Clima vinculat a l'ONU i, per últim, convocar la comunitat internacional a col·locar les persones al centre de l'agenda climàtica. Finalment, el mandatari anfitrió de la trobada també ha criticat durament l'augment de despesa en defensa promoguda pels Estats Units i Europa en comptes de recolzar els països en desenvolupament perquè puguin aconseguir els seus objectius climàtics.
La jornada d'avui acull la part més social de la trobada sobre el canvi climàtic amb la presència, entre d'altres, de científics, ONGs i membres de la societat civil de més de 190 països.
Al centre del debat, el gran objectiu de la humanitat contra el canvi climàtic, limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus l'any 2100, un objectiu que passa per posar fil a l'agulla amb accions concretes i, sobretot, ajudar els països subdesenvolupats a implementar polítiques respectuoses amb el medi ambient. En aquesta línia s'ha expressat aquest matí a la xarxa Olga Alcaraz, directora del grup de governament del canvi climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
És molt important anar aterrant aquests compromisos i anar passant a la fase d'implementació. Fins ara som els països desenvolupats els que estem començant a fer accions. Aquestes accions han de ser més ambicioses i han de ser més exteses, però també cal que aquesta implementació arribi als països menys desenvolupats i que, per tant, puguin fer un desenvolupament ja basat en tecnologies més netes, en energies verdes.
I encara en clau internacional, el Tribunal d'Apel·lació de París ha concedit la llibertat condicional a l'expresident de França, Nicolas Sarkozy.
El tribunal ha decidit posar en llibertat anticipada, amb estrictes controls judicials, a un Sarkozy que portava 20 dies a la presó.
L'informe d'ADN descarta la implicació d'Anna Echeguibel en el crim d'Helena Jubany.
Segons la Policia Nacional, el perfil genètic femení trobat a la roba de la víctima no coincideix amb el d'aquesta investigada. Echeguibel va arribar a ingressar a la presó l'any 2002 com a sospitosa del crim, però la causa contra ella es va acabar arxivant per manca de proves. El següent pas en la instrucció del cas serà la declaració del 28 de novembre d'un dels principals investigats, Santi La Iglesia, de que sí s'ha trobat ADN al jersei de la víctima.
I en la plana policial, diversos detinguts en un macrodispositiu a Barcelona contra una desena de punts de venda i distribució de droga. Uns 200 agents de Mossos i la Guàrdia Urbana fan entrades en habitatges i locals de Ciutat Vella, Sants, Montjuïc i l'Eixample.
Aquesta investigació ha estat desenvolupada per la Unitat Regional d'Investigació de Salut Pública de Barcelona. La investigació està sota secret de les actuacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, els socialistes catalans i els republicans asseguren que les negociacions pel nou model de finançament avancen. De fet, Esquerra confia que abans d'acabar l'any hi haurà un bon acord i ha fet un pas més per donar aire a les negociacions. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana ha ajornat fins al gener registrar la proposta al Congrés de Diputats Catalunya recapti l'IRPF. Han argumentat que mentre es negocia el model de finançament singular, aquesta qüestió feia nosa. Tot i això, el seu portaveu, Isaac Albert, ha assegurat que la negociació amb el PSOE va bé i confia que tindran una bona proposta de finançament abans d'acabar l'any.
Creiem que avancem correctament i entenem que abans de final d'any hauríem de tenir respostes a l'entorn del model de finançament. Per nosaltres les respostes han de ser bones i ha d'haver un bon acord. I si això pot ser el novembre, serà el novembre. I si ha de ser el desembre, serà el desembre. El que ens porta a treballar diàriament és que l'acord sigui bo, sigui positiu i quan abans millor.
El PSC ha insistit en el seu compromís de disposar d'un bon model de finançament, però ha tret importància al calendari. Ho ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
El més important no és el calendari, el més important no són les dates, el més important és aconseguir allò en el que ens hem compromès i que està recollit al pacte d'investidura, que és un nou model de finançament singular per Catalunya.
Esquerra Republicana ha recordat que a més de finançament també cal aprovar, per exemple, la condonació del FLA i altres qüestions que afavoriran Catalunya i ha criticat Junts per posar-hi traves. En la mateixa línia s'han manifestat els comuns.
Doncs precisament, alcaldes i càrrecs de Junts de diferents municipis de Girona reclamen actuar contra la multireincidència, així com més presència dels Mossos a la demarcació. Denuncien que la sensació d'inseguretat és cada vegada més gran. Girona FM, Pau Villafañe.
Junts exigeix al govern un pla integral per combatre la multireincidència que afirmen s'ha establert a comarques de Girona. Denuncien que la sensació d'inseguretat entre la població va a més quan veuen que una persona fa del seu modus operandi la multireincidència i surt en llibertat sense que el sistema judicial i pugui fer res. Des de Junts també critiquen que el Congrés hagi paralitzat durant mesos la llei contra la multireincidència. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
El tema de la multireincidència és que quan parles amb els policies coneixen la majoria de les persones que detenen. I aquests furs són els que generen més sensació d'inseguretat, més pors, no? I aquesta sensació. Per tant, clar, la policia és que l'han detingut 70 vegades. Doncs això hem de ser capaços legislativament de donar-hi resposta.
A la vegada també demanen al Departament d'Interior més presència policial, especialment per a aquells municipis que no tenen policia local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El Banc dels Aliments de Catalunya fa un balanç positiu del gran recapte d'aquest cap de setmana i espera superar el milió de quilos d'aliments recollits. Ara les tasques es concentren a classificar les donacions i enviar-les a les entitats.
Més de 2.000 voluntaris participen al Port de Barcelona en la classificació del material i aquest matí han rebut la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Esther Minguell.
Durant tota la setmana els voluntaris classifiquen els productes segons el tipus i la data de caducitat. Ho fan en torns de 180 persones en una nau de la zona d'activitats logístiques del port i aquest matí el president Salvador Illa els ha acompanyat en les tasques d'empaquetar i precintar caixes. La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha destacat la mobilització del gran recapte i en fa un bon balanç.
La primera impressió és que estava arribant una mica massa en comptagotes, però ara, avui dilluns, estan arribant les cadenes, ens estan fent reportant i pensem que serà un bon any, que superarem el milió de quilos, i això sempre és un motiu d'alegria, que la gent hagi confiat un altre cop en el Banc dels Aliments per fer d'això una campanya tan solidària.
Des del Banc dels Aliments recorden que es poden fer aportacions econòmiques fins al dia 23 de novembre que serviran per comprar producte fresc. Els aliments recollits es començaran a distribuir en breu a les entitats i es calcula que els usuaris ja els consumeixin a finals d'aquest mes.
Mentrestant, a Torelló, a Osona, aquest matí s'ha acabat el desallotjament de l'edifici del carrer de Sant Josep, número 14. El consistori va iniciar el procés fa dues setmanes per la situació d'infrahabitatge i avui s'hi ha fet la desocupació forçosa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
Aquest dilluns al matí s'ha completat l'operatiu per desallotjar l'edifici número 14 del carrer Sant Josep de Torelló en compliment de la interlocutòria del jutjat contenciós administratiu que autoritza la desocupació forçosa de tot l'immoble. L'actuació iniciada a les 10 del matí està coordinada entre la policia local de Torelló, els Mossos d'Esquadra, la Secretaria Municipal, els Serveis Socials, l'Àrea d'Habitatge i la Brigada Municipal. Els ocupants no han mostrat resistència. Marcel Ortuño és l'alcalde de Torelló.
Aquest és un procés que continuarem aplicant, o sigui que si algun dels que estaven ocupant el número 14 ara està en alguna altra finca, és en aquesta altra finca també que anirem iniciar el mateix expedient fins a aconseguir que realment els fem fora.
Ortuño destaca també l'acceleració en la resolució d'aquest problema que s'ha pogut fer gràcies a banda de la col·laboració de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra a la cooperació amb els veïns.
I a Tarragona, l'Ajuntament obre un segon expedient sancionador de 265.000 euros a l'empresa encarregada fins ara de la neteja de la ciutat pels serveis no realitzats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard Pris.
Segons donades per la consellera, l'anterior empresa contractant va deixar de realitzar 582 serveis durant el passat mes d'octubre i aquests van suposar un cost pel consistori de 179.000 euros i pel que fa als 4 dies de novembre es van deixar de realitzar 154 serveis més amb un cost de 54.500 davant la greu problemàtica existent, els treballadors s'han vist obligats a doblar torns, un fet pel qual Horts s'ha mostrat molt agraïda.
He vist els treballadors tots els dies, de tots els torns, com entraven i sortien. I ha sigut gràcies a ells que han volgut voluntàriament doblegar torns. Són gairebé 300 treballadors que han vist de tots els colors i això no ho havíem vist mai. Llavors, un agraïment sobretot als treballadors i treballadores per tornar a tindre la ciutat com la tenim.
A partir d'avui, el servei ordinari de neteja i recollida de residus s'ha reprès amb noves pautes de treball, entre les quals destaca l'aixecament diari dels contenidors per netejar-hi a sota com a pràctica habitual.
A partir d'avui entra en vigor l'ordre del govern espanyol que prohibeix la cria d'aus a l'aire lliure a les zones de més risc de grip aviària arran de l'augment de brots detectats a Europa. A Catalunya la restricció se centra bàsicament en uns 200 municipis després que els aiguamolls de l'Empordà i el Delta de l'Ebre s'hi hagin detectat una desena de casos infectats amb el virus.
Tots corresponen per ara a aus salvatges com cigonyes o flamencs, però es tem que aquests animals infectats puguin entrar en contacte amb aus de corral com les gallines a les explotacions que no estan equipades amb mecanismes de protecció com tanques o xarxes. Els sindicats agraris fan una crida a extremar la prevenció, sobretot a les granges d'autoconsum, moltes de les quals no estan registrades, tot i que hi estan obligades per llei. Jordi Vilamajor és responsable de Viram d'Unió de Pagesos.
Les granges comercials, per sistema, ja tenim moltes mesures de bioseguretat. Aleshores, ens trobem que les granges d'autoconsum, corrals de les cases, no estan registrades, que no haurien d'estar, perquè hi ha una ordre d'aquí de la Generalitat de Catalunya on obliga a registrar-les.
L'ordre del Ministeri d'Agricultura prohibeix donar a l'Aviram aigua de dipòsits on hagin pogut accedir aus silvestres i obliga a suspendre fires, mostres i exhibicions amb aus captives a les zones afectades.
En cultura, comença una nova etapa a la Fundació Vilacases. El Museu Can Framis de Barcelona presenta una nova col·lecció permanent canviant i afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases.
Amb la incorporació de peces com un Dalí dels anys 50 i la recuperació d'altres obres del fons, la Fundació vol explicar la manera de veure l'art del mecenes.
David Navarro.
El Museu Can Framis fa una nova mirada a la col·lecció de pintura contemporània reunida per Antoni Vilacases. Són 224 obres de més de 130 artistes catalans en un recorregut que va des dels anys 30 fins a l'actualitat amb noms que van des de Salvador Dalí o Àngel Ferran a Mari Jordà o Nazario. Un conjunt eclèctic que es presenta amb un discurs que vol, segons ha explicat el director artístic de la Fundació Vilacases, Bernat Puig-Dullers, traslladar la mirada sobre l'art del mecenes.
Ell, que no s'havia deixat aconsellar, que no s'havia deixat endur per modes, per tendències, per estils, doncs creiem que la millor manera de continuar era seguint aquest esperit. I per això hem volgut fer un discurs que no fos un discurs academicista, historicista, que ell doncs detestava i rebutjava, sinó que fos la mirada, diguem, d'un flaner, d'algú que té ganes de gaudir de l'art, de gaudir intensament a través de l'observació, de la reflexió.
Per complementar l'anomenada col·lecció permanent canviant, s'hi afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases, un recorregut vital que presenta des de fotos familiars a records professionals, passant per les primeres incorporacions a la seva col·lecció.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest migdia s'ha presentat el partit que la selecció de Catalunya jugarà en Palestina. Serà el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic a 6:45 de la tarda. El partit, organitzat per Act of Palestina, amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Barça, vol ser una festa de la solidaritat, no únicament un partit benèfic, sinó també reivindicatiu. Això deia el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
Nosaltres una mica el resum de tot el que ha passat aquí o tot el que s'ha sentit en aquesta taula és el que hem volgut, entre cometes, liderar una mica, no? Aquesta sensació de que l'esport és un transmissor de valors avui en dia, segurament dels millors transmissors de valors que puguin haver-hi, i nosaltres des del principi hem pogut i ser-hi i vam creure des del primer dia que es va plantejar la possibilitat de sí que estem encantats que el partit sigui. El que volem també és fer una crida a que la gent vagi al camp, ompli el camp.
Demà a aquesta hora el Club Tenis Taula Reus Ganxets estarà jugant la primera jornada de la segona fase de grups de la Champions femenina. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
El Miró Ganxets Costa Daurada haurà de viure aquest dimarts una jornada per l'acord. L'equip blausenc enfrontarà el vigent campió de la Champions League femenina, el KTS NA Sierkopol Tarnsoberg, en un partit que es disputarà a partir de les 6 de la tarda el dimarts a les instal·lacions del club. El president Joan Carles Virgili no ha dubtat de qualificar la cita d'històrica per l'entitat.
És aquest gran dia històric que el nostre club rep el millor equip d'Europa de l'actualitat. Per nosaltres és tot un repte, és un espectacle poder gaudir de veure el millor tenis taula segurament que es produeix aquell dia a casa nostra, a Reus.
Les Ganxetes arriben en un moment dolç, són líders invictes de la Superdivisió femenina amb 5 victòries en 5 jornades. Tot això després de superar per 2-4 al Museu de la Mendra Francisco Morales en l'últim compromís. L'equip va enfrontar l'ETA amb confiança, tot i ser conscient del nivell del rival.
I demà també a aquesta hora estarà jugant el Freiking Balomano Granollers la tercera jornada de la Lliga Europea de la EHF. Els ballesans visiten la pista de l'Slovan d'Eslovènia a partir de 6:45 de la tarda. Els granollerins necessiten un triomf per mantenir vives les seves opcions de classificar-se per a la ronda principal de la competició després de començar amb un empat i una derrota. Antonio Rama, tècnic del Balomano Granollers, espera un rival i un partit complicat.
Podria ser una de les últimes oportunitats, no? S'haurà de veure matemàticament si ho és o no, però al final nosaltres ens ho plantegem d'aquesta manera, contra un equip molt ben treballat. Jo penso que a priori, sense haver jugat contra ells, és d'aquests equips que dona la sensació que és difícil, no?, de buscar-li les pessigolles, però bé, nosaltres sabem de les nostres virtuts també, intentarem treure-les en el partit i que sigui un partit, doncs, per fer gaudir, que després a la tornada a casa, no?, al cap d'una setmana, doncs puguem seguir gaudint d'Europa i veient-nos amb la possibilitat de poder avançar cap a la main round.
El cap de setmana esportiu ens deixa la destitució de Joan Peñarroya com a tècnic del Barça de bàsquet. L'equip havia encaixat una dura i contundent derrota contra el Bàsquet Girona i en va ser el detonant final. Òscar Orellana, tècnic assistent, fins ara substituirà Peñarroya de manera interina i Xavi Pasqual sona com a possible relleu. I en futbol, el Barça retalla distàncies al Real Madrid. La victòria blaugrana per 2-4 contra el Celta, amb hat-trick inclòs de Robert Lewandowski, combinada amb l'empat de líder al Real Madrid al camp del Rayo Vallecano, fa que el Barça se situï a 3 punts dels blancs.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
Hola, sóc la Naís San Pedro Losada. Vaig a quarta de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I cante per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola i el flabiol. Sembla que no sap dormir i canta però no està sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però al oms i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladises, no està sol, Pere Rovira.
Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa, com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Només una quarta part de les vulneracions dels drets de les persones amb discapacitat física es denuncia a Catalunya i només se'n resol una de cada 20. Jordi Fortià.
La mobilitat i el transport continuen encapçalant les discriminacions, però per primera vegada s'han comunicat casos de violència sexual a la Federació ECOM, que agrupa persones amb discapacitat física, i avui ha presentat el balanç del 2024. Katisha Mujica és la coordinadora de l'informe.
És necessari fer aquesta denúncia, és necessari donar a conèixer quines són les situacions, perquè si no es dona a conèixer quines situacions, és que és com que no existeix. Com a l'administració no li consta que hi ha aquestes denúncies, és com que aquests casos no existeixen i, per tant, potser li passa a una o dues persones. I pots excusar-te, no? En dir, no, si només m'han arribat 90 de no sé quanta gent, no és tant.
La comunitat educativa denuncia els incompliments del decret d'inclusió 4 anys després que acabés el termini per desplegar-lo.
Aquest és un dels punts de reivindicació de la manifestació unitària convocada per dissabte a Barcelona, que també demana més recursos per fer front a l'augment d'aquest alumnat. Meritxell Jounou és portaveu de les direccions de centres educatius.
Aquest model no està assolint els objectius que es proposava. I, de fet, juny de generar els aprenentatges realment doncs, enriquidors per a tothom, sovint trobem doncs, que provoca una pèrdua de qualitat educativa i una dificultat en el progrés tant per als alumnes neurotípics com per a aquells amb necessitats educatives especials.
Lula da Silva carrega contra els negacionistes, inclòs Donald Trump, en l'obertura de la COP30, que es celebra fins al 21 de novembre a Belém, al Brasil.
El dirigent brasiler demana als líders invertir més en els països amb menys recursos perquè puguin fer front a l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus l'any 2100. En aquesta línia s'ha expressat aquest matí a la xarxa Olga Alcaraz, directora del grup de governament del canvi climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
És molt important anar aterrant aquests compromisos i anar passant a la fase d'implementació. Fins ara som els països desenvolupats els que estem començant a fer accions. Aquestes accions han de ser més ambicioses i han de ser més exteses, però també cal que aquesta implementació arribi als països menys desenvolupats i que, per tant, puguin fer un desenvolupament ja basat en tecnologies més netes, en energies verdes.
L'ADN d'Anna Etxeguibel no coincideix amb les restes trobades al jersei d'Helena Jubany.
La instrucció judicial del crim de la bibliotecària sabadellenca podria tancar-se el 28 de novembre amb la declaració de Santi Laiglesa.
En cultura, el Museu Can Framis de Barcelona presenta una nova col·lecció permanent canviant i afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases.
Amb la incorporació de peces com un Dalí dels anys 50 i la recuperació d'altres obres del fons, la Fundació vol explicar la manera de veure l'art del mecenes. Bernat Puigdollers és el director artístic de l'entitat.
Ell que no s'havia deixat aconsellar, que no s'havia deixat endur per modes, per tendències, per estils, doncs creiem que la millor manera de continuar era seguint aquest esperit. I per això hem volgut fer un discurs que no fos un discurs academicista, historicista, que ell doncs, detestava i rebutjava, sinó que fos la mirada, diguem, d'un flaner, d'algú que té ganes de gaudir de l'art, de gaudir intensament a través de l'observació, de la reflexió.
I en esport, Jordi Cervantes, presentat al Catalunya-Palestina de futbol.
Serà el 18 de novembre a 6:45 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys. La selecció catalana, amb futbolistes del Barça, l'Espanyol i el Girona, entre d'altres, vol donar suport a la causa palestina en un enfrontament que previsiblement tindrà un 11 inicial de primera. Les entrades tenen un 5 i 15 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a accions humanitàries per al poble palestí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, a les immediates hores i el dimarts, dia de Sant Martí, tindrem una tarda d'estiuet, com toca per l'estadística. Un ambient que aquesta nit sí que serà força fred i, de fet, la temperatura mínima, la nocturna, no variarà respecte a aquest matí de dilluns. Per tant, tornarem a despertar el dimarts amb un ambient ben fresquet, sobretot a les fondalades, no tant a les muntanyes, i també despertarem amb alguna boira a les fondalades de Girona, la Catalunya Central i la Vall del Segre. Boires que s'aniran desfent de seguida, després quedarà un cel, com avui, una mica emblanquinat, núvols completament descafeinats i, per tant, un migdia i una tarda de dimarts completament tranquils. Vent una mica més reforçat als cims del Pirineu i també a la Costa Brava, fent que hi hagi una mica de mala mar a la costa gironina. I sempre amb un ambient que durant la tarda, la del dimarts, acabarà sent molt càlid, fins i tot encara més que avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments seguim parlant de l'accident de la B23 a Sant Joan d'Espí, un carril tallat només a mig quilòmetre de circulació lenta i ha passat fa tot just fa 10 minuts un accident a la P7 a Banyeres al Penedès, en sentit Tarragona, on hi ha un altre carril tallat. Pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de mencionar un quilòmetre de la C58 per accedir al nus de la Trinitat i les Rondes i a la C60 a Argentona cap a Mataró. Com sempre, demà Narbus cautela. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La mobilitat i el transport són els àmbits on més discriminacions es cometen a persones amb discapacitat física, però només se'n denuncia una quarta part.
La Federació ECOM, entitat de persones amb diversitat funcional, també alerta en el seu informe anual que per primer cop s'han comunicat casos de violència sexual. Només es resol una de cada 20 denúncies. Des de l'entitat s'encoratja tothom que pugui estar afectat a denunciar el seu cas. L'administració pública torna a ser la principal vulneradora dels drets d'aquests ciutadans.
Maite Polo.
Els principals llocs on s'han vulnerat els drets de les persones amb discapacitat física han estat els espais i les instal·lacions públiques, amb un 80% dels casos, des de carrers, places i platges fins a les oficines d'atenció al públic i les estacions o els mitjans de transport públics. A Barcelona encara hi ha estacions de metro no accessibles, com denuncia Maria Girbau, de 39 anys. Treballa a la capital catalana i necessita anar fins a la Garriga, al Vallès Oriental, per tornar a casa seva. Camina amb l'ajuda d'una crossa i ara que l'R3 de Rodalies està en obres, diu que no la deixen pujar als autobusos alternatius perquè no va amb cadira de rodes.
Jo necessito un autocar, com tothom, per anar fins la Garriga i em diuen que no puc fer servir la plataforma perquè no vaig amb cadira de rodes. Però l'alternativa que em posen ells és que agafi un segalés que val 5 euros. Llavors, si Rodalies Catalunya posa un bus d'alternativa al tram que fa ells, perquè no el fan accessible per tothom?
El segon dret més vulnerat de les persones amb discapacitat física és el de l'accessibilitat. Accessibilitat. 3 de cada 4 vulneracions les comet la Generalitat o bé un ajuntament i la resta, l'empresa privada i particulars. 279 persones han fet saber a la Federació ECOM que els seus drets han estat vulnerats l'any 2024, però només s'han denunciat 90 casos i d'aquests tan sols se n'han resolt 2. Per primera vegada, l'entitat ha atès 6 casos de violència sexual i altres de soledat no desitjada entre persones amb discapacitat física o orgànica.
Justament a l'escola, la inclusió continua sent una assignatura pendent. Ho denuncia la comunitat educativa en el quart aniversari d'un incompliment, el del desplegament del decret d'educació inclusiva que va aprovar el Parlament el 2017.
Aquest serà un dels punts de reivindicació de la manifestació unitària d'educació convocada per dissabte a Barcelona.
Carina Bellbé.
Si bé l'Associació de Famílies, la FAC, xifra amb més de 325.000 els alumnes amb necessitats especials que encara no disposen dels suports per atendre en igualtat de condicions a la pública, els mestres denuncien que els centres són incapaços, diuen, d'absorbir el creixement exponencial d'aquests estudiants per manca de recursos. I és que, segons dades del govern, en 10 anys el sistema ha passat del 6 al 26% d'alumnat amb dificultats. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat Ustequestés en declaracions a la xarxa.
Un de cada 3 alumnes necessita atenció especial i això no ha anat acompanyat i això ha estat una errada.
En paral·lel, els directors de centres reclamen desplegar el decret, que vol dir, diuen, reorganitzar i optimitzar els recursos per assegurar que tots els centres garanteixin educació inclusiva. Meritxell Jounou és la portaveu de les direccions.
Aquest model no està assolint els objectius que es proposava. I, de fet, juny de generar els aprenentatges realment doncs, enriquidors per a tothom, sovint trobem doncs, que provoca una pèrdua de qualitat educativa i una dificultat en el progrés tant per als alumnes neurotípics com per requereix amb necessitats educatives especials.
La necessitat de desplegar el decret d'inclusiva és una de les reivindicacions de la manifestació unitària que tindrà lloc dissabte a Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa des d'aquesta tarda i fins al 21 de novembre la cimera COP30 a Belém, al Brasil. El president Lula da Silva ha estat l'encarregat d'obrir oficialment la cimera, advertint que és el moment d'imposar una nova derrota als negacionistes, en clara al·lusió al president nord-americà Donald Trump.
El dirigent ha fet una defensa aferrissada dels acords de París just quan es compleixen 10 anys i després que Estats Units, un dels països més contaminants del món, els hagi abandonat de nou amb l'entrada de Donald Trump a la Casa Blanca. Lula da Silva ha proposat tres fronts. El primer, complir amb els acords ja pactats i garantir el finançament dels països més vulnerables i amb menys recursos. El segon, instar els líders a impulsar un pla per superar la dependència dels combustibles fòssils. En aquest sentit, ha proposat la creació d'un Consell del Clima vinculat a l'ONU. I, per últim, convocar la comunitat internacional a col·locar les persones al centre de l'agenda climàtica. Finalment, el mandatari anfitrió de la trobada també ha criticat durament l'augment de despesa en defensa promoguda per Estats Units i Europa en comptes de recolzar els països en desenvolupament perquè puguin aconseguir els seus objectius climàtics.
La jornada d'avui acull la part més social de la trobada sobre el canvi climàtic, amb la presència, entre d'altres, de científics, ONGs i membres de la societat civil de més de 190 països.
Al centre del debat, el gran objectiu de la humanitat contra el canvi climàtic, limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus l'any 2100, un objectiu que passa per posar fi a l'agulla amb accions concretes i, sobretot, ajudar els països subdesenvolupats a implementar polítiques respectuoses amb el medi ambient. En aquesta línia s'ha expressat aquest matí a la xarxa Olga Alcaraz, directora del grup de governament del canvi climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
És molt important anar aterrant aquests compromisos i anar passant a la fase d'implementació. Fins ara som els països desenvolupats els que estem començant a fer accions. Aquestes accions han de ser més ambicioses i han de ser més exteses, però també cal que aquesta implementació arribi als països menys desenvolupats i que, per tant, puguin fer un desenvolupament ja basat en tecnologies més netes, en energies verdes.
I encara en clau internacional, el Tribunal d'Apel·lació de París ha concedit la llibertat condicional a l'expresident de França, Nicolas Sarkozy.
El tribunal ha decidit posar en llibertat anticipada, amb estrictes controls judicials, a un Sarkozy que portava 20 dies a la presó.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'informe d'ADN descarta la implicació d'Anna Echegabil en el crim d'Helena Jubany.
Segons la Policia Nacional, el perfil genètic femení trobat a la roba de la víctima no coincideix amb el d'aquesta investigada. Echegabil va arribar a ingressar a la presó l'any 2002 com a sospitosa del crim, però la causa contra ella es va acabar arxivant per manca de proves. El següent pas en la instrucció del cas serà la declaració del 28 de novembre d'un dels principals investigats, Santi La Iglesia, de que sí s'ha trobat ADN al jersei de la víctima.
I en la plana policial, diversos detinguts en un macrodispositiu a Barcelona contra una desena de punts de venda i distribució de droga. Uns 200 agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana fan entrades en habitatges i locals de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample.
Aquesta investigació ha estat desenvolupada per la Unitat Regional d'Investigació de Salut Pública de Barcelona. La investigació està sota secret de les actuacions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, els socialistes catalans i els republicans asseguren que les negociacions pel nou model de finançament avancen. De fet, Esquerra confia que abans d'acabar l'any hi haurà un bon acord i ha fet un pas més per donar aire a les negociacions. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana ha ajornat fins al gener registrar la proposta al Congrés de Diputats perquè Catalunya recapti l'IRPF. Han argumentat que mentre es negocia el model de finançament singular, aquesta qüestió feia nosa. Tot i això, el seu portaveu, Isaac Albert, ha assegurat que la negociació amb el PSOE va bé i confia que tindran una bona proposta de finançament abans d'acabar l'any.
Creiem que avancem correctament i entenem que abans de final d'any hauríem de tenir respostes a l'entorn del model de finançament. Per nosaltres, respostes han de ser bones i ha d'haver un bon acord. I si això pot ser el novembre, serà el novembre. I si ha de ser el desembre, serà el desembre. El que ens porta a treballar diàriament és que l'acord sigui bo, sigui positiu i, quan abans, millor.
El PSC ha insistit en el seu compromís de disposar d'un bon model de finançament, però ha tret importància al calendari. Ho ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
El més important no és el calendari, el més important no són les dates, el més important és aconseguir allò en el que ens hem compromès i que està recollit al pacte d'investidura, que és un nou model de finançament singular per Catalunya.
Esquerra Republicana ha recordat que, a més de finançament, també cal aprovar, per exemple, la condonació del FLA i altres qüestions que afavoriran Catalunya, i ha criticat Junts per posar-hi traves. En la mateixa línia s'han manifestat els comuns.
Encara en clau política, alcaldes i càrrecs de Junts de diferents municipis de Girona reclamen actuar contra la multireincidència, així com més presència dels Mossos a la demarcació. Denuncien que la sensació d'inseguretat és cada vegada més gran. Girona FM, Pau Villafañe.
Junts exigeix al govern un pla integral per combatre la multireincidència que afirmen s'ha establert a comarques de Girona. Denuncien que la sensació d'inseguretat entre la població va a més quan veuen que una persona fa del seu modus operandi la multireincidència i surt en llibertat sense que el sistema judicial hi pugui fer res. Des de Junts també critiquen que el Congrés hagi paralitzat durant mesos la llei contra la multireincidència. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona. A la vegada també demanen al Departament d'Interior més presència policial, especialment per a aquells municipis que no tenen policia local.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau econòmica, el govern mobilitzarà 1.000 milions d'euros fins al 2030 pel desplegament de la IA a Catalunya.
El pla dissenya 8 grans eixos estratègics que despleguen desenes d'actuacions. Entre elles destaca la creació de noves infraestructures clau, com un servei al núvol públic, la creació de centres de dades o més connectivitat en tot el territori. El programa també contempla fomentar el talent i la formació especialitzada en intel·ligència artificial, amb objectius com l'ampliació de places a les universitats amb graus especialitzats en aquesta tecnologia.
I aquesta tarda, al Palau de la Generalitat, s'ha presentat l'Estratègia Àsia 2025-2030. El pla forma part de les accions de la Conselleria d'Acció Exterior per fer present Catalunya en el context d'un món que canvia ràpidament. Mar Dalmau.
Després de reforçar i reorganitzar les oficines exteriors, ara es presenta l'estratègia Àsia 2025-2030, amb la que el govern vol apropar Catalunya a un dels pols econòmics, científics i de desenvolupament més importants del món. Tot plegat es farà amb 5 eixos: reforçar la relació comercial i econòmica, consolidar la presència institucional a l'Àsia, afavorir els intercanvis científics, promoure la cultura de la pau i enfortir la relació amb les comunitats asiàtiques establertes a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat la importància que el país surti a l'exterior.
És un exercici de confiança en Catalunya. Només si un té confiança en el propi país, en les pròpies capacitats tecnològiques, empresarials, científiques, acadèmiques, culturals, només des d'aquesta confiança, que no arrogància, confiança en nosaltres mateixos, ens podem obrir al món. No només no posa en risc la nostra identitat, sinó que ens enriquirà.
Està previst que aquest pla s'aprovi demà a la reunió de govern.
En la plana social, el Banc dels Aliments de Catalunya fa un balanç positiu del gran recapte d'aquest cap de setmana i espera superar el 1 milió de quilos d'aliments recollits. Ara les tasques es concentren a classificar les donacions i enviar-les a les entitats.
Més de 2.000 voluntaris participen al Port de Barcelona en la classificació del material i aquest matí han rebut la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Esther Minguell.
Durant tota la setmana, els voluntaris classifiquen els productes segons el tipus i la data de caducitat. Ho fan en torns de 180 persones en una nau de la zona d'activitats logístiques del port i aquest matí el president Salvador Illa els ha acompanyat en les tasques d'empaquetar i precintar caixes. La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha destacat la mobilització del gran recapte i en fa un bon balanç.
La primera impressió és que estava arribant una mica massa en comptagotes, però avui dilluns estan arribant les cadenes, ens estan fent reportant i pensem que serà un bon any, que superarem el 1 milió de quilos, i això sempre és un motiu d'alegria, que la gent hagi confiat un altre cop en el Banc dels Aliments per fer d'això una campanya tan solidària.
Des del Banc dels Aliments recorden que es poden fer aportacions econòmiques fins al dia 23 de novembre, que serviran per comprar producte fresc. Els aliments recollits es comencen avui en breu a les entitats i es calcula que els usuaris ja els consumeixin a finals d'aquest mes.
En territori, a partir d'avui entra en vigor l'ordre del govern espanyol que prohibeix la cria d'aus a l'aire lliure a les zones de més risc de grip aviària arran de l'augment de brots detectats a Europa. A Catalunya, la restricció se centra bàsicament en uns 200 municipis després que els aiguamolls de l'Empordà i el Delta de l'Ebre s'hi hagin detectat una desena de casos infectats amb el virus.
Tots corresponen, per ara, a aus salvatges com cigonyes o flamencs, però es tem que aquests animals infectats puguin entrar en contacte amb aus de corral, com les gallines, a les explotacions que no estan equipades amb mecanismes de protecció com tanques o xarxes. Els sindicats agraris fan una crida a extremar la prevenció, sobretot a les granges d'autoconsum, moltes de les quals no estan registrades, tot i que hi estan obligades per llei. Jordi Vilamajor és responsable de Viram, d'Unió de Pagesos.
Les granges comercials, per sistema, ja tenim moltes mesures de bioseguretat. Aleshores, ens trobem que les granges d'autoconsum, corrals de les cases, no estan registrades, que no haurien d'estar, perquè hi ha una ordre d'aquí de la Generalitat de Catalunya on obliga a registrar-les.
L'ordre del Ministeri d'Agricultura prohibeix donar a la Viram aigua de dipòsits on hagin pogut accedir aus silvestres i obliga a suspendre fires, mostres i exhibicions amb aus captives a les zones afectades.
Més coses. El Departament de Territori ha creat una subdirecció general per avançar en els drets i el benestar dels animals de companyia i domèstics. Ho ha fet en el marc d'una reestructuració de la Conselleria amb la intenció de recuperar el caràcter pioner de Catalunya en polítiques sobre la matèria.
La nova subdirecció general vetllarà pels drets i benestar dels animals promovent conductes responsables. També tindrà competències en matèria d'abandonament i registre d'animals de companyia, inspecció de nuclis zoològics o experimentació animal.
Doncs justament fa pocs dies que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que un animal de companyia que viatgi en un vol comercial té el mateix valor que un equipatge en cas de pèrdua i indemnització. Una sentència que xoca amb la llei del benestar animal que reconeix el caràcter sensible d'aquests éssers vius. Arnau Olmos.
La sentència sorgeix arran d'una passatgera a qui Iberia li va perdre la gossa que havia de viatjar a la bodega. L'alt tribunal va resoldre que s'havia d'equiparar a equipatge, sense tenir en compte les diferents normatives europees sobre benestar animal. L'única opció per protegir millor la mascota és fer una declaració especial de valor, ho explica l'advocat especialista en dret aeronàutic, Dan Miró.
Fer una especial declaració de valor indicant a la companyia que la teva mascota, si li passa alguna circumstància no prevista, tu consideres que allò ha de ser 40.000 euros. 50.000, 30.000. La companyia, evidentment, et farà pagar un plus.
Una declaració que s'ha de fer amb temps i que no resol el debat de fons, que és el benestar animal. Neus Aragonès és portaveu de l'ONG ADA.
Pagar algú més no ens assegura que aquest animal el tratin millor ni que estigui millor. Si tu tens un animal de companyia, és de la teva família, i tu vols viatjar amb ell i t'estan posant aquestes traves, indirectament poden estar fomentant a que s'abandonin més animals.
El màxim d'indemnització per la pèrdua de l'equipatge facturat i, per tant, de l'animal que viatja a bodega està al voltant dels 1.800 euros.
I en cultura comença una nova etapa a la Fundació Vilacases. El Museu Can Framis de Barcelona presenta una nova col·lecció permanent canviant i afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases.
Amb la incorporació de peces com un Dalí dels anys 50 i la recuperació d'altres obres del fons, la Fundació vol explicar la manera de veure l'art del mecenes.
David Navarro.
El Museu Can Framis fa una nova mirada a la col·lecció de pintura contemporània reunida per Antoni Vilacases. Són 224 obres de més de 130 artistes catalans en un recorregut que va des dels anys 30 fins a l'actualitat, amb noms que van des de Salvador Dalí o Àngel Ferran a Mari Chordà o Nazario. Un conjunt eclèctic que es presenta amb un discurs que vol, segons ha explicat el director artístic de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdollers, traslladar la mirada sobre l'art del mecenes.
Ell, que no s'havia deixat aconsellar, que no s'havia deixat endur per modes, per tendències, per estils, doncs creiem que la millor manera de continuar era seguint aquest esperit. I per això hem volgut fer un discurs que no fos un discurs academicista, historicista, que ell, doncs, detestava i rebutjava, sinó que fos la mirada, diguem, d'un flaner, d'algú que té ganes de gaudir de l'art, de gaudir intensament a través de l'observació, de la reflexió.
Per complementar l'anomenada col·lecció permanent canviant, s'hi afegeix un nou espai dedicat a Antoni Vilacases, un recorregut vital que presenta des de fotos familiars a records professionals, passant per les primeres incorporacions a la seva col·lecció.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja s'ha presentat el partit que la selecció de Catalunya jugarà en Palestina. Serà el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic, a 6:45 de la tarda, el partit organitzat per Act for Palestina, amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Barça. Vol ser una festa de la solidaritat, no únicament un partit benèfic, sinó també reivindicatiu. Això deia el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
Nosaltres una mica el resum de tot el que ha passat aquí o tot el que s'ha sentit en aquesta taula és el que hem volgut, entre cometes, liderar una mica, no? Aquesta sensació de que l'esport és un transmissor de valors, avui en dia segurament dels millors transmissors de valors que puguin haver-hi, i nosaltres des del principi hem volgut i ser-hi, van creure des del primer dia que es va plantejar la possibilitat, així que estem encantats que el partit sigui, el que volem també és fer una crida a que la gent vagi al camp, ompli el camp.
Demà a aquesta hora el Club Tenis Taula Reus Ganxets estarà jugant la primera jornada de la segona fase de grups de la Champions femenina. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
El Miró Ganxets Costa Daurada de viure aquest dimarts una jornada per l'acord. L'equip lausenc enfrontarà el vigent campió de la Champions League femenina, el KTS NEA Sierkopol Tarzoberg, en un partit que es disputarà a partir de les 6 de la tarda el dimarts a les instal·lacions del club. El president Joan Carles Virgili no ha dubtat de qualificar la cita d'històrica per l'entitat.
És aquest gran dia històric que el nostre club rep el millor equip d'Europa de l'actualitat. Per nosaltres és tot un repte, és un espectacle poder gaudir de veure el millor tenis taula segurament que es produeix aquell dia a casa nostra, a Reus.
Les Ganxetes arriben en un moment dolç, són líders invictes de la Superdivisió femenina amb 5 victòries en 5 jornades. Tot això després de superar per 2-4 el Museu de l'Almendra Francisco Morales en l'últim compromís. L'equip va enfrontar l'Epta amb confiança, tot i ser conscient del nivell del rival.
Andrea Todorovic és jugadora del Reus, va jugar dues temporades a les files del conjunt polonès.
It means a lot. I was in this team like
significa molt. Vaig estar en aquest equip 2 anys, jugant a la Lliga polonesa. Per tant, sé que són un equip molt fort. Tenen moltes jugadores asiàtiques i també d'europees. Crec que serà un gran repte per nosaltres, però nosaltres també tenim un bon equip. Així que espero que posem tot de la nostra part i puguem plantar cara perquè sigui un bon partit per als espectadors.
I demà també a aquesta hora el Fracking Balomano Granollers estarà jugant la tercera jornada de la Lliga Europea de la EHF als Vallesans, visitant la pista de l'Slovan d'Eslovènia a partir de 6:45 de la tarda.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Necesito respuestas. Siento que el mundo está al revés y tú le diste la vuelta. Y cuando te falte la fe, quiero que derribes la puerta. Yo era tan fácil de romper, pero tú uniste mis piezas. Tengo algo que decir. Vivir aquí y cantarte todos los días cuánto te quería cerca de la ría. Aún tengo grabado en mi piel lo que tú una vez me dijiste: vamos a correr juntos por la superficie. vida. Amor, quiéreme toda la vida.
La xarxa de comunicació local.